I això, com us podria semblar un Debussy actualitzat, és la sintonia que acompanya l'espai de fotografia L'Ombra de la Llum, que dinamitza cada 15 dies l'especialista en fotografia na Laura Hernández Peñalver. Aquí ja tenim asseguda aquí amb naltros per començar la secció d'aquesta setmana. Molt bon dia, Laura.
Bon dia, Bernat.
Com estem?
Jo bé. I tu, ja has estrenat el teu rellotge despertador superautèntic?
Sí, sí, sí. El tinc... Bueno, en fi, no explico les meves desventures amb el rellotge. El poso a l'altra banda de l'habitació i té dos campanes que ressonen. En fi, el sento del veïnat, jo crec. I l'altre dia... És que m'aixeco molt prompte, em vaig menjar una estufa, perquè no recordava que hi havia una estufa pel mig i vaig xocar contra ella en la foscor amb el genoll directament, encara em fa mal. Però sí, sí.
Ara funciona.
Aquest funciona. El mòbil ja... El mòbil... El meu sistema és aquest. Em poso un mòbil un parell de minuts abans, llavors ja m'aixeco una miqueta, però abans apagava el mòbil sistemàticament i ara ja sé, ja estic preavisat, en prealerta, de que a l'altra banda de l'habitació sonarà el despertador aquest poderosíssim que tinc nou. Gràcies. Tu què et van portar els Reis? O el
jo,
Pare Noel?
Sí, el que vàrem comentar, molts llibres, alguna sorpresa. Bueno, he tingut fa no res encara un regalet. Els veïns m'han portat un superpanetone de Milán.
Ah, bo, sí, panetone, de veritat.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí ens agrada el panetone, Laura, no és per res.
Ai, m'hi queda poquet, eh?
Sí, ja m'ho penso. Què és aquest farcit amb alguna crema o alguna
cosa? No porta crema, però dues espasses, tot
ah, sí, a mi m'agrada el que està farcit una mica.
Ai, pues
o sigui, que millor que no l'hagi dut. Però bueno, és flonja i tendre, no?
Està boníssim.
No, molt bé, molt bé, molt bé. I llibres, què? Quin llibre t'han portat que diguis?
Mira,
ai, què?
Estic llegint, porto el 5 a la vegada,
wow,
Bluets, que és un especialitzat en una lectura, un assaig sobre el color blau. Un altre que es titula L'Àrbol, que és un llibre meravellós que parla de la natura. Ha sigut una sorpresa trobar-me amb aquest llibre. Un altre, el de Margarit, l'últim, el de Bosque Salvaje, no? Ara no me recordo, Animal de Bosque, que me llegis tots els dies 4 o 5 poemes perquè no vull que s'acabi, està molt bé. El del regalet del meu cunyat, que és Lectura fàcil, que és una novel·la de temes actuals. I l'altre, ara no me'n recordo quin és l'altre, però bé, ahir es porta tots un poquet.
Molt bé, doncs vinga, va, de què mos parlaràs avui, Laura?
Vale, anem a tornar, com comentaré l'altre dia, a parlar de Cartier-Bresson per acabar amb ell i de la composició, però bueno, abans de tot, com sempre, anem a fer un poquet, comentar algunes notícies fotogràfiques. Te'n recordes que anomenarem fa unes seccions passades al fotògraf Monerati per el magnífic reportatge que havia realitzat sobre el paisatge actual arran del volcà en Cumbre Vieja, no? En l'illa de la Palma, que és un reportatge que va ser publicat al País Semanal. Bé, doncs dir-vos que ara la portada de l'últim número de la National Geographic, d'ara de gener, és una impressionant imatge feta pel fotògraf palmer Arturo Rodríguez, en la qual pues, mostra en un instant dos persones de la unitat d'emergències, no?, que estan agafant unes mostres amb els seus vestits ahí de vulconautes durant una nit de gran activitat efusiva, no?, al fons apareix el volcà, no?, i Arturo Rodríguez ha publicat en mitjans de comunicació pues, com el New York Times, el Paris Match o Washington Post, per posar uns exemples. Va ser en el 2007 també doble guanyador del WordPress Photo, que ja hem parlat altres ocasions d'aquest concurs prestigiós, no?, de fotoreportatge, i va guanyar amb el treball de la immigració africana que tractava d'arribar a Europa, no?, un tema que des d'ací, des de Formentera, aquests últims mesos estem més sent més conscients, no?, d'aquest terrible succés. Rodríguez, segons sembla, estava molt content perquè havia complit la seva meta, que era publicar al National Geographic i, a més, fer portada, no? I no espera menys, veritat, Bernat, començar, no?, en la portada. Recordar que aquesta revista estatunidenca, la National Geographic...
Sí, recordem que aquest mes pareix Formentera. Almenys en la versió...
digital.
En la versió espanyola de National Geographic.
Sí, sí. Pues, jo me l'acabo de regalar la subscripció.
Ah, molt bé, doncs mira, tindràs,
sí,
Formentera.
I
amb tot de fotògrafs formenterers.
Que bé, que bé. Les veuré i parlarem d'elles també. Pues és, ara hi ha una oferta del 25 aniversari del National Geographic d'Espanya, per si algú oient està interessat. Dir-vos que aquesta revista, el seu primer reportatge ho va fer en 1888. Jo no sabia que tenia tant de trajectòria. I està especialitzada, pues, en reportatges i fotografies de naturalesa, ciència, història, viatges i aventura, no? Ja sabeu que és un referent en els reportatges on les imatges tenen una presència tan destacada o més que el propi reportatge escrit, no? I ara una altra coseta que volia esmentar, no sé si vas escoltar, Bernat, aquest desembre passat el projecte d'arxiu de creadors. S'estrenava la sèrie documental en la plataforma Amazon Prime Video. És un projecte ideat per La Fàbrica, que és una editorial dedicada a l'art madrilenya, i la Fundació La Caixa. I està pensat per a donar a conèixer tant a la part creativa com la personal d'uns quants creadors de l'àmbit de la cultura espanyola. Són uns 100 testimonatges, però en primera persona, convertint-se així ells en narradors del seu propi documental.
Però, en aquest cas, creadors d'imatge, fotografia?
De tot tipus.
De tot tipus. Com es diu la sèrie?
És Arxiu de Creadors.
Molt bé.
I ara mateix, pues, podem accedir a la primera temporada, tenen una duració aproximada de 50 minuts i estan, per exemple, la cineasta Isabel Coixet, el Fernando Trueba, el pintor hiperrealista Antonio López, també hi ha arquitectes com Patricia Urquiola o el cuiner Arzac, l'escriptor Muñoz Molina i... del que volia parlar, també està el fotògraf Alberto García Alis, que el tenim tan present així en la secció i que també ha tingut molt d'arrel, no?, a la nostra illa. Podem, a lo millor ara, escoltar un poquet què diu.
Molt bé, som-hi. Ara anirem. Ara de seguida escoltarem. Ja estem.
Cada foto tiene su momento. Su respeto, su deseo y hasta su posición ética. Es que la fotografía se apodera muy bien de la melancolía. La fotografía siempre es pasado. No somos como somos, somos en la fotografía como éramos. Y a mí me gusta la melancolía. Si la foto tiene melancolía, es poderosa. La melancolía es una emocionalidad. Es igual que si la foto tiene misterio. Si la fotografía ha atrapado cierto misterio, es una virtud.
Aquí la veu inconfusible de García Àlix. No sabia si era en García Àlix o en Michel Alonso, entrenador del Formentera. Però no, és en García Àlix, amb aquesta veu inconfusible que té. Doncs que interessant, no?, aquesta sèrie documental.
Sí, estarà molt bé. Jo la veritat és que tinc molt bon record de conèixer a Alberto i l'admire i... I això, me va donar un regal, vull dir, vaig tindre la possibilitat d'anar a la seva casa estudi i me va fer un dels grans regals fotogràfics que tinc en ment. Tots ells parlen de les seues experiències, els seus processos creatius i la seva visió del món, perquè això crec que és important, no?, aquesta sèrie. A part d'aquests 50 minuts per episodi de la sèrie documental d'Amazon, també estaran disponibles com podcast en Audible, que també és...
Ah, mira que bé, el format de moda.
Sí. Posteriorment, tot el que conten quedarà també escrit en una col·lecció de llibres que farà La Fàbrica, la editorial, i també... s'estrenaran en CaixaForum Plus, una nova plataforma digital que farà la Fundació La Caixa. Tot això com a novetats, notícies al voltant de la imatge, i ara sí, anem a passar ja a l'apartat d'història.
Molt bé. Som-hi.
Varem dir que continuaríem parlant de les imatges de Cartier-Bresson i faríem a manera d'un joc. Ara després he portat unes fotografies i parlarem d'elles, però primer de tot anem a parlar un poquet més d'ell. Com van dir, va tindre en ell molta influència la pintura. Amb la fotografia va començar amb una càmera Brownie Box, que era l'habitual en aquella època per als joves. Aquesta càmera era res de coda, que era molt simple i econòmica, era com una caixeta, i prenia les imatges en format quadrat al voltant d'uns 5 centímetres. Costava en aquella època $1 a inicis del segle XIX. Sí, però bueno, ara equivaldria uns $30, 30 euros, més o menys, i va ser tota una revolució al mercat fotogràfic per això, per lo econòmic. Amb ella, Cartier-Bresson realitzava captures fotogràfiques que, segons ell, eren per a omplir de records els àlbums de vacances, però quan va començar a mirar millor a través de la càmera, va deixar de fer aquest tipus de foto per endinsar-se en unes altres on necessitava una altra visió, no? Va estar molt interessat pel cinema, el qual també ens mostra i ensenya tant als fotògrafs, diu que aquest setè art li va ensenyar a veure. I també, gràcies a altres fotògrafs, va descobrir les fotografies d'Adjet, que també varen parlar...
Les fotografies de?
D'Adjet, August Adjet, que varen parlar així quan parlaren de fotografia de carrer. Va retratar el París sense gent. Per què? Perquè les feia de bon matí, no? I va ser tot un pioner i continua sent un dels grans fotògrafs referents. I ell, Cartier-Bresson, diu que a partir d'aquest moment de conèixer a Adjet és quan va decidir comprar-se un trípode, una tela negra, una càmera de 9x12 més gran, equipada a una tapa d'objectiu que seria com l'obturador. L'obturador en una càmera és el que permet controlar, no?, el temps que està exposada la pel·lícula o el sensor, no?, a l'acció de la llum. Aleshores, en aquesta càmera pues, podia fer fotos que no se mogueren, o, saps, d'objectes o paisatges molt estàtics. I és que moltes vegades això de treballar en l'art ve produït per una pulsió al veure el treball d'un artista, no? Com a anècdota, contar que en 1931 el Cartier-Bresson, als 22 anys, va anar a Costa d'Ivori amb la càmera que s'havia comprat i que estava plena de floritura, de moho. Com?
Sí.
Crec que serà el que me va passar a mi quan agafi la càmera, que fa molts mesos que no l'ha agafat, i estic segura que...
Aquí més... Formentera, si no tens el humificador, pot passar.
Pues això t'anava a dir, jo crec que més d'un fotògraf que té així una càmera li va haver passat per la humitat, pues jo crec que la meua estarà, vamos, fatal. Doncs Cartier-Bresson es va donar compte a la volta del seu viatge al cap d'un any que totes les fotos que havia pres pues estaven en taquetes, no? A la tornada... El que fa és comprar la primera càmera Leica i al descobrir-la es va convertir en una prolongació del seu i ja va treballar sempre amb ella, no? Es passava el dia caminant amb l'esperit divan, buscant per el carrer coses naturals per fer fotos, però infraganti, no? Desitjava, sobretot, prendre en una única imatge l'essència d'una escena. Va viatjar per tota Europa Oriental, no? En 1932 també va vindre així a Espanya i en aquest mateix any ja les seues primeres fotografies es posaven en Nova York i posteriorment en l'Ateneu de Madrid. En el 37 s'introduix en el món del cinema i roda també una pel·lícula documental titulada Victòria de la vida, que parlava de l'Espanya republicana. També va ser retingut en camps de presoners alemanys en la Segona Guerra Mundial.
Ostres.
I sí, té, la veritat és que té una vida viscuda.
Una aventura.
I com diguem, l'altre dia, en el 45, va fundar al costat de Robert Capa l'agència Magnum, no?, que li va permetre viatjar per tots els continents. En el 55 és convidat per el Museu de París per a convertir-se en el primer fotògraf que va exposar en el museu. I ja en el 70 deixa la fotografia per a tornar a la pintura, al punt de partida de la seva creació. En el 2000, amb la seva esposa, varen crear la fundació amb la finalitat de poder promoure les seues fotos que es pogueren exposar. I 4 anys més tard va morir, i com varen dir l'altre dia, als 95 anys, que ha viscut, la veritat.
A quin any era la mort de Cartier-Bresson?
2004.
2004? Uau, uau. Pensava que havia mort més pronta.
No. D'acord. Va viure 95 anys, Bernat. I tot això és el resum d'aquest fotògraf tan conegut i que ha marcat tant,
no? Cartier-Bresson, eh? Jo tinc un llibre de Cartier-Bresson a l'Índia, molt polit, de les seves fotografies a l'Índia, que són, a més, està en el moment clau, el moment de la independència, uns anys abans, és en blanc i negre tot, i és una preciositat, té fotos del funeral de Gandhi, el funeral i la crema, fotos molt famoses de la crema en la pira funerària de Gandhi i de la gent congregada, fotos de Nehru, en fi, de Laura Mountbatten, testimonia, documenta un moment històric, no només per l'Índia, sinó pel món i per l'Imperi Britànic. I sí, em fa gràcia Cartier-Bresson perquè estava a l'Índia i també va estar a Espanya en anys convulsos.
Sí, pot ser que, pues sí, que siga una de les persones més conegudes, no? A nivell que tothom el
sí,
coneix,
sí,
no?
Sí, és un clàssic.
Sí, pot ser que si el Francesc Cartier-Bresson haguera estat així a finals dels 40, en aquests mesos de gener i febrer, gaudint de les mimbas, de les pitiuses, no? En les seues fotografies ressonaria això. La me...
Danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer bergère d'azur.
Bueno, volia que dedicar aquesta cançó a tots els amants de la mar i als que viuen d'ella.
Charles Trenet! Charles Trenet!
Sí, que va... aquesta cançó va ser gravada el 46.
Uau, que guai.
Bé,
molt bé.
Pues ara anem a passar a parlar un poquet de la composició i la creació.
Perfecte, jo al final també vull acabar amb una cosa, a veure què et sembla. Amb una notícia de fotografia.
Ah, que bé! Sí, sí, sí. Mira!
Vinga, va, la composició.
Sorpresa per a mi. A diferència de l'escriptor, que té el temps per a reflexionar, no?, abans que la paraula es forme, abans de posar-la en el paper, per als fotògrafs el que desapareix, no es pot refer, no?, un reportatge, sinó s'ha fet. Tot això, hi ha que pensar que estem parlant de l'àmbit de la fotografia documental dels anys 40 i posteriorment, però si parlarem de l'actualitat, hi ha altres tipus de documentalisme, com el nou documentalisme, que treballen d'una altra manera, és un discurs diferent, com el de Cristina de Mildel, no?, que va estar així al Festival de Formentera Fotogràfica. Bé, de la composició fotogràfica hi ha molt escrit, són molts els paràmetres a tindre en compte, i encara que normalment en els llibres i en les escoles o en els cursos se limiten a dos o tres conceptes, hi ha moltes més coses que marquen com, no?, compondre bé o malament una imatge. Una composició poc cuidada sol acabar en un caos. Nos permet realitzar una lectura senzilla per accentuar allò que volem destacar. Una altra cosa és que deliberadament busquem el caos. Ara, a vegades, pensem que les composicions simètriques resulten agradables a la vista, si els motius a banda i banda de l'eix tenen el mateix pes visual. De fet, resulta una composició senzilla i formal, però pot ser que siga massa mecànica. Si fugim de la simetria, pot ser més interessant per a l'ull humà. Però què és el pes visual, Bernat? El pes visual és la zona dins de la fotografia que marca una major atenció, i això pot haver sigut per molts motius, factors. Per exemple, que la fotografia siga en escala de grisos i un objecte en concret, no?, estiga en color. Efectivament, la nostra ment, el recorregut visual que fa, se centrarà en aquests objectes si és que no hi ha altres recorreguts visuals que tinguin més força que el mateix color. Pense que el tema de la composició és un coneixement que s'adquereix amb temps, veient, observant i reflexionant. Per descomptat que es poden aprendre paràmetres concrets. Per una imatge, un espai o una pintura o una fotografia pot estar composta per gran diversitat, no?, d'elements. Les corbes, les línies, els pesos visuals, no?, Dit això, hi ha que veure el punt de vista del fotògraf, no? Al fer la foto, si és un contrapicat, no? O un picat, si la fórmula de la llei dels tres terços, que no sé si l'has sentit alguna vegada.
Els tres terços és l'únic que sé, de fotografia. Els tres terços és l'únic que sé.
Jo crec que saps molt més.
No, l'únic que sé... Això sí que m'ho va explicar un amic meu, que sé que és especialista en fotografia, i ja ho intento aplicar quan faig una foto de mòbil o així, els tres terços. Explica-ho tu.
Bé, res, es consisteix en dividir, no?, la imatge en unes verticals i unes horitzontals dividida en tres parts, diguem, en tot el mateix quadrament. Partint d'aquestes línies, el rectangle que queda en la zona del mig té uns punts d'encontre, no?, en les altres paral·leles horitzontals i verticals. Diguem que aquests punts són els més importants i és on hauria de passar algo en la fotografia. Això és una composició, diguem, que efectivament sí que funciona, però no sempre hem de compondre així, no? Què coses configuren o marquen la composició? Pues la textura, pot ser, no? A lo millor un objecte té una textura determinada i mos atrau molt, no? Les formes, l'escala dels protagonistes, no sé mateix tindre un objecte petit o un gran en primer pla o en segon, no? La nitidez de la imatge, si hi ha alguna cosa desenfocada, pues també pot ser que atraiga. La il·luminació, el contrast, la perspectiva. Bé, he portat així una imatge, que és el que volia comentar a Aixina, que és una de les més conegudes, no? Tu què veus així, Bernat?
Jo veig una escala, com diríem, no ben bé d'espiral, però és una escala que va davant i enrere mentre es va baixant. Primer baixa i després gira a 180 graus. Però
com de caracol,
baixant,
no?
Sí, com de caracol. I diríem, en el primer terç de la fotografia, un ciclista que baixa, pareix ser en velocitat... Ja està.
Aquesta imatge és de 1932, és una de les més conegudes de Cartier-Bresson, i ara sí, bueno, hi ha moltes maneres de compondre i de parlar de ritmes, i jo el que he fet és marcar, no, per veure, pues, els ritmes. Aquestes curves que tenen una mateixa direcció podria donar una lectura visual.
Sí, com
i després tenim
un moviment.
Sí, un moviment. Tenim la contrària, no?, que també és repetitiva. Si fem un traç de diagonals, veiem que la rodeta d'ací marca un punt, no?, també.
Ah, és veritat, però tot això, tu creus que Cartier-Bresson, quan va fer la foto, ho tenia present?
Ho tenia en el cap.
Sí,
Estic super... Bueno, tot no, però és quan tu ja saps compondre, després pots analitzar la imatge, però visualment tu ja saps que hi ha coses, estic segura. I bueno, hi ha moltes altres imatges, no?, però per exemple, aquesta de Sevilla, no?, que és... de 1932 també, d'una foto molt coneguda dels xiquets que estan sortint, no?, d'un espai que està bombardejat. Així hi ha un dinamisme molt interessant, també de mirades, i tot això, el Cartier, el que tu has comentat, al final ho feia de manera... pues, no diguem intuïtiva, perquè sí que les estudiava...
Però això era un geni.
Sí. No se pot dir que no, saps? Jo també pense que era un geni. I res, per acabar ja, comentar-vos que la pròxima secció tindrem una sorpresa radiofònica.
Ah, sí, sí, que bé,
sí,
que bé.
Sí, que bé. Estic molt contenta de que la persona que intervindrà siga aquesta. Així que...
Molt bé, doncs tindrem un convidat a la propera secció d'aquí 15 dies. Escolta, doncs jo, mira, et deia, a Barcelona, al Museu d'Història de Catalunya, que és...
Sí, el MNAC.
No és el MNAC, aquell és el Museu Nacional d'Art. No, el Museu d'Història de Catalunya està davant de la Barceloneta, que és un museu molt maco, molt xulo. Doncs hi ha una exposició en la que hi surt Formentera, en la que surt alguna foto de Formentera.
La primera foto... De Formentera, dius?
No, la primera no, una foto de Formentera d'en Català Roca. Per què? Perquè doncs ja és una exposició que connecta a Català Roca amb els fotògrafs de la seva de la saga familiar,
sigui, que és del germà, no?
Sí,
del
hi ha el Pere Català i Pic, que és el pare, i després els dos fills fotògrafs, Pere Català Roca i Francesc Català Roca, i després hi ha la filla, que és na Maria Àuria Català, que és la que va retocar les fotografies i les va guardar. I tot això s'explica en aquesta exposició amb fotos en prou format dels germans de Català Roca aquí al Museu d'Història de Catalunya.
I fins quan, Ramon?
Fins al setembre o octubre.
Ah, bueno, aleshores he d'anar.
Sí, segur que...
Tot Formentera hem d'anar.
Hi ha una exposició, hi ha segur una fotografia d'una filadora formenterera, d'una teixidora formentadera, bueno, vestida de pagesa.
Sí, crec que ella se l'ha vist per les xarxes, molt
doncs,
xula.
Doncs hi és, per exemple. O sigui que Formentera està en
està
exposició. Sí, sí. Laura, ens veiem d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu.
Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. Depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende.